Santiago Espot és empresari i president de Catalunya Acció des del 2005. Va ser candidat també a l'alcaldia de Barcelona el 2011 per Solidaritat Catalana per la Independència i avui ha vingut a Sant Cugat a presentar el llibre O processisme o independència i té l'amabilitat d'atendre el micròfon de Cugat.cat. Bona tarda, Santiago.
Molt bona tarda.
Bé, el llibre ho deixa molt clar, no? El processisme no té per què portar-nos a la independència, seria aquesta la tesi?
La tesi és que el processisme no ens portarà a la independència. El processisme, en tot cas, doncs, et porta a una situació en la qual estem molt cofois els catalans de descobrir que som independentistes, estem molt cofois de sentir-nos observats una vegada a l'any per tot el món amb unes manifestacions d'una gran pulcritud estètica i, en definitiva, el processisme no és culpa del poble, sinó que jo ho atribueixo a, sobretot a no parlar d'una manera clara i de no parlar al poble com a adults, en el sentit que per arribar a la independència i un procés d'independència comporta una sèrie de preus a pagar. I els preus a pagar, doncs, és un sacrifici, és disposat a perjudicar algú, perquè amb la independència algú en sortirà perjudicat, això és absolutament indiscutible, i sobretot és la disposició d'anar a l'enfrontament polític i institucional amb l'Estat. Si no és això, entrarem doncs, en un processisme que seria doncs, una mica l'evolució del catalanisme polític, un catalanisme polític doncs, que ja sabem doncs, on ens ha portat, i el processisme doncs, ens portarà al mateix lloc.
Quins són aquests perjudicats per una hipotètica independència?
Espanya, indiscutiblement, la primera. Perdria el 20% del seu PIB, aproximadament, amb totes les conseqüències d'estar en una segona o tercera línia dins la Unió Europea, el seu pes polític i econòmic quedaria, per exemple, doncs, a l'alçada de Polònia, però sobretot Espanya perjudicada, a part de per una qüestió econòmica, sobretot per una qüestió moral. És a dir, Espanya és una entitat política doncs, que al llarg de la seva història doncs, el que ha demostrat és que mai ha deixat cap territori, cap colònia l'ha deixada doncs, a través del pacte o a través de la negociació. Espanya no entén el pacte, Espanya no entén el tracte de tu a tu. És fill d'una mentalitat col·lectiva, que és Castella, la qual és una mentalitat jeràrquica, o estàs per sobre o estàs per sota. Per tant, Espanya sortiria perjudicada perquè seria doncs, un cop a la seva mentalitat col·lectiva d'una dimensió tan gran que podria significar la dissolució, en definitiva, d'Espanya amb diversos altres territoris.
El govern, tot i això, no es cansa de repetir que sempre està obert a un possible pacte, sigui per fer el referèndum, etc. És a dir, sempre tendir la mà, no? Però això fins ara no ha donat cap resultat. Es podria dir que la feina del govern doncs, no és independentista, sinó processista, segons vostè?
El govern té més moral que l'Alcoià, que anava perdent per 11-0 i va demanar pròrroga. Aquesta és la llegenda del famós Alcoià. Una mica doncs, el nostre govern doncs, està amb la mateixa tessitura. Si és una actitud processista, sí, la podríem catalogar, l'hauríem de catalogar indiscutiblement de processista. És a dir, qui es vol fer una cosa que és molt estrambòtica. És a dir, qui es vol fer la independència d'acord amb Espanya. I es vol fer la independència intentant convèncer Espanya que farà un bon negoci. I els espanyols poden ser moltes coses. Fins i tot, si volem, com diuen, no són demòcrates, la seva democràcia és de baixa qualitat, etc. Però el que no són és rucs. Que no són errucs els espanyols i per tant intentar convèncer els espanyols d'una independència pactada i que serà beneficiosa pels seus interessos és una absoluta quimera. En definitiva, aquí el que hi ha per part del nostre govern és pànic institucional al conflicte amb l'Estat. Es va costar en el referèndum, us va costar en la data de la famosa convocatòria del referèndum i jo crec que tinc la impressió de que s'han posat allò que se'n diu vulgarment en un jardí del qual no saben ben bé com sortir-se'n. Diuen que faran un referèndum vinculant, però un referèndum vinculant sense cap mena d'aval internacional és una cosa que no passarà del pur simbolisme. I hores d'ara, a 21 de març del 2017, a pocs mesos abans del referèndum, hem vist nosaltres, hem pogut tenir la constatació que no hi ha cap signe de que rebem doncs, cap mena de suport internacional. O Catalunya li genera un problema a Europa, o Catalunya, vull dir, entrarà en un processisme etern. Perquè Europa és la cosa més hipòcrita que pot existir. Només es mou quan hi ha problemes. Quan no hi ha problemes no es mou. I a Catalunya, siguem sincers, no hi ha cap problema. L'economia doncs, continua funcionant, la borsa no baixa i els catalans continuen pagant religiosament els seus impostos a l'Estat espanyol.
I com li generem un problema a Europa?
Amb una declaració d'independència amb la qual hi tenim tota l'autoritat per fer-la perquè hi ha una majoria independentista de 72 diputats. Una declaració d'independència significa substituir automàticament una legalitat per una altra, tombar una legalitat per imposar-ne una altra. I si es vol, en el moment de la declaració d'independència, pot haver la convocatòria d'un referèndum de ratificació. Això és el que han fet les independents, com s'han fet les independències a Eslovènia, a les repúbliques bàltiques, etc. És a dir, les independències han estat producte d'unes eleccions parlamentàries on s'han presentat uns partits favorables al sí a la independència i uns partits favorables al no a la independència. Si han guanyat els del sí, estan autoritzats a fer una proclamació o una declaració d'independència. Quan hi ha una declaració d'independència, automàticament les senyals d'alarma salten doncs, per tots els racons d'Europa. Per tant, la manera de generar aquest problema és aquesta.
Sí que és veritat que la majoria d'escons hi és, però hi ha la famosa barrera del 50% dels vots que no es va assolir. Com es solucionaria aquest punt?
Bueno, doncs aquest punt l'hauríem de solucionar doncs, a la presidència dels Estats Units, que en Trump va treure 3 milions i mig de vots menys que la Hillary Clinton. I no hi ha hagut ningú doncs, que s'hagi plantejat que en Trump doncs, no sigui president. Tampoc ningú es va plantejar que en Pujol no fos president quan el 1999, si no recordo, les últimes eleccions que va guanyar en Jordi Pujol va treure menys vots que en Maragall, però va ser president, doncs en Pujol. Estem parlant d'unes eleccions parlamentàries amb les quals es presenten uns partits amb un programa polític i el programa polític guanyador a les passades eleccions va ser independentista, per tant, doncs estan habilitats. Tot i així, si realment es vol una ratificació, es convoca doncs el referèndum de ratificació en el moment que es declari la independència.
Bé, una qüestió que hem de treure també en aquesta entrevista és que vostè va ser acusat d'injúries al rei i als símbols d'Espanya per la xiulada de l'himne espanyol a la final de la Copa del Rei del 2015. Ha rebut una multa de 90.000 euros per la via administrativa i està investigat per l'Audiència Nacional Espanyola, pendent de judici, em deia. Per tant, la meva pregunta és com es pot focalitzar en una sola persona una xiulada que van executar milers de persones?
Per venjança, per afany de venjança. Allò va desmuntar una operació d'estat. Feia només un any que el fill, Borbó, el Borbó fill, havia accedit a la jefatura de l'Estat. S'havia accedit per rentar la imatge de la família reial espanyola. Ara no ens entretindrem aquí doncs explicar totes les martingales del pare. Es presentava per primera vegada el fill davant de 100.000 catalans i bascos, despullat, diguem-ne. No? I aleshores allà se li va xiular més que el pare. Per tant, aquella operació d'aquell nou monarca liberal, comprensió en Catalunya, que parla doncs, la nostra llengua, un home modern, casat amb una periodista, divorciada, la periodista, tot allò se'n va anar en orris. I allò va ser un cop molt dur que van acusar. És més, ja se l'imaginaven, perquè a la mitja part del partit, el govern, presidència del govern espanyol, va emetre un comunicat demanant que s'investiguessin els fets. 48 hores després, si no recordo malament, la Comissió Nacional Antiviolència, per boca de dos secretaris d'Estat, el d'Interior i el d'Esports, van dir que s'investigarien policialment els autors i signants del manifest a la xiulada a l'himne espanyol i a Felip de Borbó. Allò va suposar per a Espanya a nivell internacional un cop molt dur, entre altres coses perquè tots els telenotícies del món a l'endemà doncs, van obrir amb la famosa xiulada. Allò era la representació de que els catalans no volem ser espanyols. I això és una cosa que amb ells els hi va suposar doncs, un cop important. D'aquí ve que s'actuï per venjança. I que jo vaig ser l'autor del manifest i no me'n he amagat doncs, en cap moment, per tant es focalitza en mi.
I vostè té la previsió que efectivament s'anirà a un judici. Com pot acabar tot plegat?
Bé, està en procés d'instrucció. La instrucció crec que acaba als vols del setembre o octubre d'aquest any. I com que la sala de lo penal va... El jutge Andreu prèviament el va arxivar, va arxivar la causa, però la sala de lo penal, a instàncies de la Fiscalia, li va ordenar reobrir-ho. quan la sala de lo penal, que és l'òrgan suprem, li ordena, és que, evidentment, encara que el jutge ho tornés a arxivar, fiscalia recorreria i la sala de lo penal li donaria la raó i, per tant, es aniria a judici. Probabilitats de judici? Jo diria que el 99% de probabilitats d'anar a judici, i més perquè necessiten doncs, un escarment. Com acabarà el judici? Bé, se'm demanen penes de presó per injúries a la corona i se'm demanen multes de 6 a 12 mesos, si no recordo malament, per ultratges a Espanya. A part de la multa de 90.000 euros, que això és la via administrativa, que de moment està aturada fins que finalitzi el procés penal. De totes maneres, quan jo em vaig negar a declarar a l'audiència, i ho vaig en català, la negació de negar-me a declarar, curiosament l'endemà Fiscalia va comunicar al Ministeri de l'Interior que una vegada que acabés el procediment penal que no se n'oblidés d'activar l'administratiu.
Canviant de qüestió, aquest és un acte organitzat per Solidaritat Catalana per la Independència. Quina és la seva relació actualment amb el partit?
Doncs d'amistat, fraternitat i companyerisme. Jo vaig ser candidat de Solidaritat Catalana a les eleccions municipals del 2011, una vegada doncs, fora del Parlament. La meva activitat política doncs, no em permetia dedicar-me, perquè jo no he vist d'això, naturalment, no em permetia dedicar-me doncs, a Catalunya Acció, que és la meva organització, i a Solidaritat Catalana. No? I per tant, doncs, vaig abandonar diguem-ne, doncs, la col·laboració amb Solidaritat Catalana, no per cap mena de discrepància, sinó perquè quan estaves fora del Parlament, Catalunya Acció requeria, en aquest sentit, doncs, la meva dedicació. Però sempre amb Solidaritat Catalana i tinc grans amics, com en Jordi Manchón, han organitzat presentacions del meu llibre arreu del territori i Solidaritat Catalana doncs, va ser tot un revulsiu per a aquest procés independentista. Malauradament, el poble va parlar i no ens va otorgar doncs, la confiança en una altra vegada. Però curiosament, i fent un incís només, quan 3 mesos després de la manifestació independentista més gran que s'ha viscut a Europa, fins aquell moment, la de l'11 de setembre del 2012, 3 mesos després, o ni 3 mesos després pràcticament, el partit que havia demostrat un independentisme més conseqüent, més radical, més ferm, el van fer fora del Parlament. Possiblement allà va començar el processisme.
Doncs així acabem l'entrevista. Santiago Espot, moltes gràcies per haver atès Cugat.cat.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.